Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.histocat.cat.
Val. Molt bé, noi. Bé, m'imagino que els assistents que sou aquí heu seguit amb interès les paraules de l'amic Josep Manel o Pep, que els Joseps es poden dir de tantes maneres, i m'imagino també per les cares de normalitat i d'assentiment que fèieu escoltant les vostres paraules que us haurà semblat un discurs totalment normal, oi? No, ell no sembla pas una persona extravagant, no sembla sortit d'un frenopati,
no
ho sembla, no sembla que tingui almenys de forma evident, ostensible i pública cap problema sexual, sembla que li distorsioni els...
Ja la meva dona per aquí
que pot certificar. Aquestes coses es noten amb l'olfacte i ara seguida. En tot cas, no entrarem en detalls conjugals, simplement volia fer evident i volia fer palès d'una forma pública i ostensible que aquests fets que ell ha explicat amb tota naturalitat, des d'una mena, diguem, de placidesa psicològica i bonhomia física, no és normal. Això que acabeu de sentir amb tota normalitat consisteix en una anomalia. Una anomalia que hem trigat quasi 100 anys a tombar. I les raons, ell les apuntava, aquestes n'hi haurien moltes, no? Moltes raons per què una persona normal no veu la normalitat. Aquest és un tema que fa molts anys que em tortura la ment, fins al punt que jo gairebé, si en lloc d'acusar-me d'independentista o d'acusar-me de fanàtic radical o d'acusar-me de maníac sexual o de qualsevol d'aquestes coses que per no entrar en raons s'acostuma a acusar-me des de llocs públics i llocs privats, se m'hagués dit que és una persona torturada per comprendre la realitat, segurament haurien pogut ridiculitzar-me una mica més, no? Aleshores, jo no acabo d'entendre realment com és que una persona normal no veu els fets normals amb normalitat. És evident que estem davant d'una distorsió intencionada de la realitat, que els censors molt ben pagats per la corona i per l'Estat han posat aquí tots els seus mecanismes professionals perquè nosaltres seguíssim una il·lusió, no? I tinguéssim una percepció dels fets totalment incorrecta i esbiaixada. Ara bé, vist això, vist que un cotxe amb quarta no puja un pendent molt inclinat, el conductor immediatament posa primera, no? Com és que encara hi ha tants acadèmics que intenten pujar un pendent molt pronunciat amb quarta o amb marxa enrere, no? Aquest és un fet que dic que fa molts anys que em tortura i jo he fet diverses interpretacions, totes elles em porten amb una cosa, amb una mena de reflexió quasi mística, no? Jo estic molt convençut que els místics expliquen que la realitat material no és l'única realitat tangible, en tot cas és fruit de la distorsió dels sentits corporals, i que les diverses realitats que configuren i conformen l'existència s'han d'observar amb una ment en calma. Sobretot els budistes en parlen abastament, les filosofies orientals també ho expliquen. No hi ha una percepció de la realitat si la ment no està absolutament en repòs. Bé, és fàcil per tant entendre que el moviment de la nostra ment, ja sigui per escapolir-nos d'unes realitats o per inventar-ne d'altres, no ens deixin observar els fets amb deteniment. És veritat, i amb això estarem tots d'acord, que el fet d'estar fent un entrepà entre Espanya i França, Catalunya seria, no sé si el pernil o el formatge o algun altre producte d'aquest, entre dos grans estats, ens ha creat des de sempre una tensió especial que sovint ha fet que segreguéssim una mena d'ideologia més aviat per justificar-nos que per entendre'ns. Jo penso que aquest també és un fet determinant. La il·lusió a la majoria de catalans ens perd. Bé, l'enamorament excessiu també és, ens distorsiona els fets, no? Ens pensem, fem una lectura dels fets, analitzem qualsevol gest de la parella en funció d'una mena d'amor infinit i en el fons simplement són fets normals, no? Que vostè s'estigui aquí inventant amb tota normalitat, jo podria interpretar que quedem a la sortida, oi? I no és així. Però aquesta era una mena de llenguatge crític, de les reunions de societat d'abans, en què llançar el mocador a terra volia dir alguna cosa, i avui dir simplement interpretaríem que és una deixada, no? Una dona que va perdent el mocador en totes les reunions d'homes seria més aviat una deixada. Aleshores, aquesta mena de segregar una il·lusió o d'amor o d'il·lusió de llibertat a Catalunya em sembla que ens ha perdut irremissiblement aquest sentiment de pau o de quietud intel·lectual que ens ha de permetre percebre els fets. Penso que hem creat una il·lusió sobre la realitat i de la qual no n'acabem de sortir, no? De vegades aquesta il·lusió, més que una il·lusió, és una mentida. En Servent, que m'imagino que tots vosaltres amb aquest nom ja podeu conèixer que estic parlant de Cervantes, evidentment ja parla d'un personatge que tots tindreu molt en ment també, que s'ha cregut als llibres manipulats i que per tant, a còpia de creure's una realitat inventada, manipulada i fingida, no veu el món real. O sigui, interpreta el món no en funció dels fets, sinó en funció dels prejudicis que ha incorporat en la seva interpretació de la realitat. Per tant, em sembla molt evident que també que el senyor Servent ja ens estava dient que és molt difícil d'interpretar la realitat si realment et creus tot allò que et diuen i ho converteixes en el prisma a través del qual observes el món. Bé, entrant en el tema concret d'en Colom, igual que en la història de Catalunya, jo penso que no podem entrar-hi des d'una perspectiva de normalitat i hem d'entrar des del fet, bàsic o elemental i primigeni, que a Catalunya no hi ha llibertat, hi ha una il·lusió de llibertat, que a Catalunya no es pot investigar, perquè la investigació també està a mans d'una ciència oficial. I hem d'entrar també amb la tranquil·litat de saber assumir-nos que som una nació genocidada. Mai havíem estat tan bé com fins ara, que diversos polítics això ho han aplicat en alguns dels seus discursos. A mi realment em sona això a discurs o cínic o simplement beneit, perquè quan diem mai no havíem estat tan bé com fins ara, que estem limitant la nostra història fins a l'any 39. De l'any 39 fins ara comença la nostra història. Jaume I no va existir, no va existir Pere II, ni Pere III, ni Martí l'Humà, ni Carles I. No va existir una València catalana, 100% catalana, un Perpinyà 100% català. No va existir això. O si va existir, no és que fos senyal de vergonya de recordar-ho, no? Aleshores, amb això hem de partir de la base d'una vegada per totes que sortim de zero. O sigui, que sortim d'un genocidi brutal, assumir això, no fer-nos els espavilats, i aquest genocidi no ha consistit només a perseguir la llengua, com diuen alguns professors de història de la literatura, de la història de la llengua, o de sociologia lingüística. Perquè perseguir una llengua, jo no he vist mai enlloc, que des de quan les llengües es persegueixen. Algú ha vist un policia darrere de la vocal neutra? No? O darrere d'un accent obert? Realment el que es persegueix són els parlants, són els parlants catalans els que eren afusellats durant la postguerra, els parlants catalans els que eren tancats en camp de concentració, els que desapareixien, o eren els parlants catalans dins de llurs cases que eren bombardejats per l'aviació amiga dels feixistes, no? Per tant, hem de partir de la base d'assumir la realitat per entendre la realitat, la il·lusió de l'autonomia, la il·lusió de l'autogovern, d'una autonomia espanyola, d'un autogovern espanyol, d'un tripartit espanyol, d'un pacte, el que sigui, espanyol i espanyolitzant, no ens ajuda en absolut a entendre els fets. I els fets, encara que penseu que no tinguin res a veure la política amb la història, doncs sí, efectivament, la política és part de la història i la història és part de la política, de la mateixa manera que una selecció esportiva forma part de la història i la història forma part també dels moviments socials esportistes inclosos. Per què no ens n'hem adonat que en Colom era català? Doncs evidentment també no ens n'hem adonat perquè la nostra història, com a part d'aquesta ànima col·lectiva, com a part medicinal, perquè jo penso que la història guareix si està ben explicada i per això la prohibeixen, la història sí, evidentment exposa els fets pelats i nus dels esdeveniments, és una arma oxigenadora de la nostra ment i del nostre esperit, com que els governs espanyols i francesos, que saben perfectament d'aquesta actitud miraculosa de la història envers els qui se'n nodreixen, per això sistemàticament l'han prohibida. Per això gairebé ningú de nosaltres ha estudiat història de Catalunya a les escoles. Deu haver estudiat un apartat de la història i quan tocàvem el tema de societats o dins d'història d'Espanya, però la història de Catalunya no existeix avui dia com una assignatura en ple dret igual que d'altres assignatures, ni la història de l'economia catalana. Oi? Deu existir l'economia en general, però aquests temes que podrien ajudar a fer una reflexió profunda sobre el nostre passat han estat sistemàticament prohibits. Amb una finalitat, no només desmemoritzar-nos o no només despistar-nos, jo penso que és bàsicament és anul·lar-nos com a éssers lliures, perquè l'ésser lliure bàsicament és l'ésser pensant, és l'ésser que té capacitat de trobar arguments no preparats com a parany, sinó arguments per alliberar-nos del món. Potser és una mica massa excèntric, podríeu dir, aquest noi és que barreja la història amb la mística. Jo segueixo pensant, com en la societat primitiva, és que la història, la narració, el mite, perquè en molts casos és molt difícil de discernir entre història i mite. Avui dia, si us agafeu amb la història de l'escobriment d'Amèrica, que explica a la universitat, és molt difícil de saber què és un conte, què és una rondalla, del que realment és la història. L'amic Pep ha intentat explicar aquests mecanismes que li han permès amb ell posar llegenda a un costat, rondalla a un costat, i aproximar-se a la història d'una altra banda. Per tant, aquesta història primitiva que barreja mite, llegenda, consciència, religió, aquest fet gairebé transcendent, que és la narració de les nostres vides i la dels nostres avantpassats, i que per això la història sempre era a mans de religiosos i sacerdots, en una consciència clara que no qualsevol pot transmetre els fets dels nostres passats, aquesta història és la que hem de recuperar. I si en Colom hagués estat català, i si Catalunya hagués estat un país exemplar en els segles XIV, XV i XVI, els nostres exterminadors ho haurien deixat allà com un oasi perquè nosaltres poguéssim anar allà a abeurar-nos i a recrear-nos en aquells fets, uns fets que els podrien delatar amb ells i aconseguir pensar els fets i pensar la nostra manera de relacionar-nos amb l'Estat d'una manera diametralment oposada. Haurien consentit això? Com és que la Dama d'Elx és a Madrid? Com és que el TGV passarà per sota la Sagrada Família? Com és que aquests fets tan importants tenen sempre uns ressorts i uns vincles molt evidents amb l'estat que intenta controlar-nos. Com és que la història d'en Colom és un misteri, com ell bé ha exposat, la família Colom era una família importantíssima. Com és que la història del descobriment d'Amèrica encara l'estem redescobrint? Jo penso bàsicament perquè Catalunya és un punt d'inflexió en aquest magma de l'estat espanyol, i que si Catalunya tenia algun cop alguna existència efectiva i exemplar com a nació, com a nació nàutica, com a nació científica, com a nació filosòfica, com a nació militar i fins i tot com a nació històrica, avui dia no hauríem d'estar discutint si Catalunya és una nació, un preàmbul de nació, una collonada de nació, sinó que això seria assumit amb tota naturalitat. Per tant, l'intent d'exterminar una nació també passa per un intent d'exterminar els seus símbols històrics i la seva totalitat històrica. El tema d'en Colom no és res més que una punta d'un gran iceberg on de mica en mica anirem traient la resta de personatges que configuraven aquest magma de la història de Catalunya. Jo no m'extendria gaire més a parlar estrictament del llibre, jo penso que el llibre parla sol. A mi sí que m'agrada sempre és intentar posar uns interrogants, despertar unes curiositats, en algun cas dir o donar unes pistes perquè vosaltres pugueu arribar a la comprensió dels fets, de la mateixa manera que hi ha arribat en Pep o en Jordi Miravet, que també m'hauria agradat que s'hagués estès una mica més en els seus comentaris, perquè d'ell prové també una mica o del tot la idea de fer aquesta exposició, perquè ell resulta que també quan va llegir un d'aquests llibres es va dir, això ja no es tracta de si en Colom és català o no, sinó que estem parlant d'una estructura d'estat que han eliminat. No han eliminat en Colom, han eliminat tota l'estructura d'estat i la importància que aquesta estructura ha tingut arreu de la societat moderna. Filòsofs que van haver de marxar, que no coneixem perquè els noms estan trastocats o han canviat la seva nacionalitat. Pintors que han retocat també la seva nacionalitat. Metges, arquitectes, militars, cronistes, poetes, místics i fins i tot algun papa haurien de ser revisats amb microscopi, no? Ara que es parla de la cirurgia aplicada, que s'estan descobrint una certa manera de fer unes operacions i trasplantar uns òrgans que fins ara era impossible, ens hem de continuar creient la història com una foto totalment predeterminada i fixa? Jo penso que no. Penso que no. El que és important, però, és donar arguments. I amb això doncs voldria acabar, no? Després en tot cas podem obrir un torn de preguntes si tenim temps, però donar arguments. La capacitat de pensar és inherent a l'home. El que passa és que pensar no consisteix a triar entre blanc i blanc, i algú encara et diria no, os daré més argumentos, blanc, blanc i blanco. No, la capacitat de pensar va íntimament lligada a la capacitat de trobar raonaments que no estiguin deixats davant del nostre nas amb la finalitat que ens entrebanquem, sinó que ens alliberem, no? Penso que, com deien els filòsofs racionalistes, no? Alguns dels quals reivindico com a català, com el cas de l'Espinosa, no? D'una noble família catalana, el senyor Espinosa, que volia demostrar els fets, la veritat, matemàticament, voleu una cosa més catalana que això, no? Demostrar la veritat matemàticament parlant, no? Perquè els castellans o els espanyols ara demostren la veritat a base de bombes, no? Però no cal explicar la veritat d'una forma racional. Doncs els arguments que ofereix aquest llibre a mi em sembla que són moltíssims, des de genealogia, des d'heràldica, des de els càrrecs polítics, com és que un simple estranger analfabet, sense coneixements nàutics ni militars, se li dona de cop i volta els títols de virrei i governador general que només tenien els prínceps a Catalunya des del segle XIII, tenien els prínceps i després persones molt pròximes a la corona, que quan sapiguem les genealogies d'aquests personatges potser també estaven emparentats, potser era un sogre, o potser era un cunyat, o potser era un cosí tercer de la dona o del net d'un rei. El que sí que està clar és que la figura del virrei i de la procuradoria general o de la governadoria general no es dona a qualsevol, perquè el virrei ja és l'altre rei. Doncs com és que tot això se'ns ha explicat amb aquesta forma indecent i gairebé obscena, en el sentit negatiu de l'obscenitat, no tot el que té de bellesa, no? i de plaer, sinó en el que és els baixos fons de la història? Com és que no se'ns ha explicat, o no hem tingut la possibilitat d'aproximar-nos a fets tan evidents que, quan ara vosaltres els sentíeu, jo m'ha agradat fer-vos aquesta pregunta, us ha semblat normal el que ha dit aquest xicot, el que ha dit aquest professor d'economia? I m'ha semblat que ningú deia que no. Doncs arribant aquí requereix un gran entrenament psicològic. No creure tots els telenotícies, no creure gran part dels nostres polítics, no creure gran part tampoc dels nostres professors, sinó que fer un exercici constant de l'engranatge psíquic per entendre, per buscar arguments que ens permetin per nosaltres mateixos arribar a la comprensió de la realitat. Jo penso que he fet aquest esforç, i que quan parlo de tranquil·litat intel·lectual, jo penso que la tinc, entre altres coses perquè un independentista com jo, que pensa que fins i tot en alguns moments, que després si algú vol contrarrestar la informació ho podem fer amb tota tranquil·litat, espero, intel·lectual, en què fins i tot avui dia l'independentisme forma part de l'estructura de l'estat espanyol, per no dir de l'espanyolisme, no? Que els que estem al marge de tot això, que no tenim cap il·lusió d'estar mai en el govern espanyol ni en el govern de la Generalitat, que no ens hem fet una il·lusió de pensar que la meva opció religiosa triomfarà, que arribaré jo a ser mai a ser bisbe o ser papa, que no m'he fet mai cap mena d'il·lusió, sí que me la vaig fer en un moment, però en tot cas era per ampliar els coneixements a través de grups de treball a la universitat, que tinc totalment descartada l'il·lusió d'algun dia ser poder professor d'universitat. Queda anar una mica com les catacumbes, no? Com els apòstols, uns llocs així, a les profunditats de les cases, a explicar la bona nova del missatge. No, perquè penseu que en Colom és... Quina figura tenia l'Esperit Sant? Colom, no? Per tant, en el fons, també és un missatge presentar i donar a conèixer el Colom del passat, és també un missatge de renovació espiritual, no? Per tant, com que no m'he fet en cap moment cap d'aquestes il·lusions, penso, i això no és radicalitat, a mi em sembla que això és sentit comú, el que passa que el sentit comú de vegades pot ser pres com a radicalitat si no es converteix en una postura llepaculista o aduladora, no? Com passa amb la majoria de... Jo trobo, m'agradaria després en un debat més ample poder-ne parlar, no? Però de fet penso que la majoria de la intel·lectualitat catalana ha desistit de fer una funció intel·lectual per fer una funció d'un professional normal, com un caixer d'un supermercat o com un treballador del RAM, no? Que per altra banda és molt digne pel que suposa d'esforç, però per altra banda està sempre sotmès a una nòmina de l'amo o de l'empresari de torn, no? Per tant, ja encara voldria aproximar-vos una mica més en aquesta mena de quietud mental que dic que tinc, perquè jo fins i tot penso, i això és el que em dona una mica aquest sentit de pau, no? De que, com que jo també sabia que aquest era un tema perdut, que el tema de la història de Catalunya, no de la història que volen que estudiem o que llegim, sinó de la història que cal presentar per pensar la nostra història, com que aquest era un tema perdut, jo pensava, ja està tot perdut, no? Que insultin, que lladrin, que difamin, que menteixin, no? Que persegueixin, i que mentre no arribem a les mans, no? Doncs això és el que ha anat passant en aquests últims 18 anys, que no he pogut publicar gairebé en cap revista acadèmica, ni gairebé en cap revista, i ara amb prou feines, en cap revista mínimament pública, no? Doncs el fet és que he escrit realment el que m'ha sortit del forro de les orelles, no? I tal com deien els místics, jo també penso que la vida és un trànsit, que res del que puguem atresorar aquí ens ho emportarem més enllà, que això és tan efímer com la cagrada d'una mosca sobre una patena, i que la meva missió, o la tasca que m'he autoassignat, és d'explicar realment el que jo veig i el que he fet sobre el passat, al marge de prebendes, nòmines i llibretes a la caixa, adulacions, fotografies, que si les fan perfecte, no? Però que a la missió d'un historiador, d'un intel·lectual, no és sortir la foto a qualsevol preu, sinó d'explicar els fets al preu que sigui. Us deixo aquí amb el llibre, us he fet una mica salivera, us he encoratjat, us he potser una mica un moment acorralat una mica amb alguna cosa, però de fet el sentit provocador no l'he acabat de perdre del tot, i penso que en una ocasió així, en un espai com aquest, no? un simbòlic que té per nosaltres un especial simbologia, i amb un home tractant també d'un home tan provocador i provocatiu com també va ser en Colom, doncs em sembla que havia de dir-vos el que us he dit. En tot cas, jo ho deixo aquí. Si algú interessa un aspecte molt puntual de la vida d'en Colom o del descobriment d'Amèrica, doncs no sé quant de temps tenim, però us prometo que no m'aixecaré i marxaré corrents quan hi hagi alguna pregunta indiscreta.
Obrim el torn de preguntes. Només comentar-vos una cosa només, eh? En relació a l'exposició, estava previst que estigués preparada per l'11 de setembre, s'ha fet un esforç perquè la tinguéssiu avui, tracta aquests temes, eh? I només dir-vos una cosa, el que amb l'exposició parlem és que han de tenir un discurs propi, perquè si no, com diu un autor mallorquí dels nostres dies, l'autoodi no és altra cosa que assumir el discurs de l'enemic. Autoodi no és altra cosa que assumir el discurs de l'enemic. Fins ara tenim el discurs de l'enemic. Això en genera autoodi, a part del desconeixement, com molt bé ha dit en Jordi i en Pep. Endavant, podeu començar. Bé, Jordi, digues. Heu
de dir que no s'ha pogut treure el revisit, més o menys.
Hi ha molta cosa. Hi ha des dels llibres d'en Català Roca. Hi ha els llibres d'en Català i Roca, hi ha els llibres d'en Caius Parellada. Hi ha un llibre inèdit que ara segurament traurà aquest octubre, els llibres de l'Índex, que és el Colom català, que és tota la genealogia que en mitjana de les dobles durant 50 anys va anar treballant. Hi ha en els meus llibres, o sigui, no és una família desconeguda la família Colom, eh? És una mica així. A mi m'agrada fer aquesta comparació com els Kennedy d'Amèrica, no? Allà els van matar de viu en viu, aquí els matem simbòlicament, no? O sigui, cremant el seu record. Però la família Colom està molt, molt estudiada.
Margarit,
de moment.
Parlant del tema de la família Colom, el canonge Colom va ser un dels fundadors de l'Hospital de Sant Pol. Per exemple, això està escrit mateix a la paret de l'Hospital de Sant Pol. Els temes de la dinàmica cultural catalana sobre el tema de la qüestió de resoldre la veritat a través d'un sistema matemàtic ja va començar amb Ramon Llull amb les rodes combinatòries, i en aquests moments hi estem amb el tema de la lògica matemàtica, i em sembla que estem ja al final d'aquests estudis. El dia 17 vindré i us en parlaré. El tema de falsejar la història està claríssim. L'objectiu és anul·lar els nostres drets històrics, convertir-nos en éssers irresponsables, irrellevants, insignificants. Després, tenim proves actualment de que els mateixos castellans coneixien perfectament quin era el país d'en Colom. Sí, tenim proves, cartes entre ells, que es diuen que si els catalans no, que aquí allà tal i qual, això normalment ho sap, ho vaig venir a dir a un dels nostres sopars, etcètera. Ha sortit en un article a l'Estel de Mallorca explicant com els castellans no volien més catalans, o sigui, no volien més gent del país d'en Colom a Amèrica. Per exemple, el cap militar d'en Colom era en Pere Margarit, que era possiblement, això ho hauríem d'esbrinar, possiblement un proscrit de la guerra de la Generalitat contra Joan II. Possiblement. Tenim com a exemple de la suplantació dels drets dels catalans i de la dinàmica catalana els fets d'Itàlia protagonitzats pel Gonzalo de Córdoba. O sigui, allà t'hi envien un senyor que és de Castella.
És un ferrandis, eh?
És un ferrandis.
És un ferrandis.
Bueno, això no ho sabia jo, però ho diuen Gonzalo de Córdoba.
Clar, clar.
O sigui, és un exemple de suplantació. Bueno, res més, perquè si no estaríem aquí fins a les 3 i la cosa s'allargaria molt.
Jo fa molt de temps que vaig sentir una conferència a Pedra a Carolet i vaig parlar sobre el primer contacte que vaig tenir sobre el i a partir de llavors jo vaig fer el recorregut de la conferència que va fer sobre Palos i Palos, vaig estar a Palos, la capella de la Ràpida, vaig estar a Murtra, Murtra va descomptar. I, esclar, jo l'única cosa que confusa que tinc, perquè, esclar, hi ha una jornada i allà a Pau, que era de Déu-n'hi-do, que hi ha un passeig, que hi ha totes les colònies, les seves banderes, i tot. És que a la descobrent d'Amèrica, on va ser Colom, allà, aquella part era ara o cristià
quan en Colom hi va anar,
quan en Colom
diuen que hi va anar, que no hi va anar mai,
oh.
Però no, allò ja era cristià,
ja era cristià.
Sí, allò ja no sé si el 13 o finals del 13 em sembla.
Només quedava el regne de Granada.
Sí, només quedava el regne de Granada.
Quedava només el regne de Granada, allà aquella part. Perquè jo vaig estar allà i tu em vas dir que aquell riu no era navegable.
No era navegable, no és ni ara.
Era molt ample, però molta sorra.
No és ni ara de navegable.
I ara sí.
Grans vaixells. No sé, potser no parlem del mateix riu, eh?
Al costat
de Palos hi ha el riu Tinto.
Sí.
Jo hi he estat també dos cops i no he vist mai cap gran vaixell, eh? Gran vaixell, que és un gran vaixell?
Bueno, que transporta riqui, petroli, tal qual, que a dintre, no sé el que hi ha un gran port allà, cap on sigui el riu.
No sé, encara es pot veure que hi ha un moll fet amb fusta, i han posat les caraveles de fusta allà dintre del moll, però no van amunt ni avall, estan allà perquè tu vegis el moll de les caraveles, però no hi ha ni una sola nau anant avui, Això hi ho han dit tots els entesos que s'han fixat en aquell riu, han dit, però com pot ser que d'aquí sortís en Colom, però si això és un lloc ple de fang i de llot i no hi ha profunditat, quan baixa molta aigua baixa 1,20 m. Clar, si aquelles naus ja tenien 3 metres de quilla, clar, o feien 2 metres de profunditat, un sol de 2 metres de profunditat, o aquí algú també ens ha enganyat, no? I el riu Ter, en canvi, sí que es veu navegable, hi ha el 15 i el 16, i almenys fins al molí de Pals era navegable. Estem parlant de dos àmbits que s'han barrejat i en alguns casos doncs cal tornar-ho a destriar i posar a Palos el que li pertoca i a Palos també. Aquí els comtes d'Empúries tenien un estol important, els mariners de l'Empordà eren prou importants i el nivell de mercaderies i tot això ja no era àrab ben aviat, i en canvi allà al segle XIII encara era àrab en alguns casos,
la contestava perquè ell allà.
Per tant,
en
un segle i mig no s'ha pogut crear una gran tradició marinera, científica, i allà no hi ha cap escola de navegació. No hi havia ni llotja, no hi havia ni casa de contractació, no hi havia ni consulat. O sigui, tot això que és indispensable per generar una empresa nàutico, político, militar i mercantil, no existia en tota Andalusia. Les drassanes de Sevilla havien funcionat en temps dels àrabs, però com expliquen ja els cronistes i historiadors de Sevilla, al segle XV eren magatzem, eren un arsenal i una banda arsenal i una altra era peixateria. O sigui,
i utilitzat, i si hi ha pilot, part d'una manera molt bé. Això es feia servir per fer-ho.
Però posats a mentir i a tergiversar, per què no ho van fer sortir de Sevilla?
Perquè hi havia el nom Palos. Hi ha un autor que el fa sortir de Sevilla, però en canvi, com que els cronistes diuen Palos, 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 i a Castella l'únic Palos que tenien era aquell, clar, ja ho diuen també, diu, com és que no el van fer sortir de Sevilla en el menor dels casos, però el gran port era Cádiz. Perquè Sevilla em sembla que està a 30, no, a quants quilòmetres de la costa? Han d'anar remuntant amunt amb l'aigua baixant, que sovint ho havien de fer amb mules, tirats amb mules. Era un caos.
No queda més lluny el port de Pals de l'Atlàntic que no va a Sevilla?
Sí.
Aleshores què?
Aleshores què? No sé, no.
Però
si un català, imagina't, un català de Perpinyà vol anar a les Canàries, surt de Perpinyà i se'n va a les Canàries. Si un italià de Gènova vol anar a les Canàries, surt de Gènova i va a les Canàries. I si un turc, per exemple, o un grec vol anar a les Canàries, surten de Turquia o de Grècia i van a les Canàries. No, tots aquesta gent no han d'anar a Palos. No han d'anar. Ells surten, en tot cas, aquí hi havia una tradició, hi havia consolats escampats per tot arreu. En tot cas, podien parar a Cádiz. Però no a Palos i a Sevilla. Sevilla seria un contrasentit, perquè has de pujar el riu amunt, has de fer tot un... I Palos, és que a Palos no hi ha ni consulat, no hi ha ni drassanes, no hi ha ni casa de contractació. Vaja, al segle XVIII encara hi van alguns viatgers que s'han llegit algun llibre retocat i diuen que estrany que tot sortís d'aquí, si aquí no hi ha ni un mariner.
Però, perdona, les dues carabeles i la nau, suposadament, ja estaven construïdes, no era necessari tenir un port amb drassanes perquè sortissin de Palos.
No, clar. No, ja estava construït.
Era imprescindible que Palos tingués drassanes perquè sortissin de Palos.
No, que passa que no estem parlant d'una sortida i prou. Estem parlant d'un lloc on es gesta una empresa, on es contracten els mariners, on es fa testament, on es contracten les mercaderies, on fan un port amb duana reial. Els reis, quan preparen aquesta expedició, diuen, bé, anirà d'aquí i tornarà, i totes les mercaderies i els homes que entrin i surtin i els minerals i tot això, els nostres oficials reials hauran de donar-ne fe i escriure. Es pagaran els mariners, es pagaran els comptes, les nòmines. Tot això no és un port casual, ha de ser un port amb tota l'estructura econòmica, milenti, política, i a tot això, l'únic lloc a tota la costa on hi havia, tal com surten els documents de la història d'Amèrica, consulat, perquè surt consulat, llotja, casa de contractació i duana, els únics llocs que això, o València o Barcelona.
Però no seria un contrasentit llavors que els reis catòlics consentissin que fos una ciutat catalana la que organitzés l'expedició Amèrica i en canvi després neguessin que fos així?
Els reis catòlics, a veure, no és un contrasentit, perquè els reis catòlics no podien negar que els seus súbdits fessin una expedició, com fan les expedicions al llarg de tots els segles pel Mediterrani, que en moments s'hi oposen. I després ells no ho neguen. Els que ho neguen són els successors dels reis catòlics. O sigui, Ferran el Catòlic, en el seu testament, diu que deixa la part que no es correspon a les Índies a la seva filla Joana. Aleshores, els entesos, mal informats, com de costum, diuen, com pot ser que Ferran deixi una cosa que no li pertoca? Clar, home, no li pertocava, segons els llibres manipulats, segons la seva percepció de la jugada, clar que li pertocava, si ell era l'únic responsable de tot el tema d'Amèrica, no? En canvi, els descendents de Ferran el Catòlic sí que hi ha una pugna per veure quin és l'estat que es beneficiarà d'això, o Castella o Catalunya. Aquí sí que hi ha una pugna amb els descendents. Comença amb Carles I i s'acabarà amb Felip II. Felip II, recorda, que és l'impulsor de totes les lleis censores, és l'impulsor de la contrarreforma, és el que fa tancar les fronteres, el que no permet que es vagi a estudiar fora, el que persegueix els humanistes, el que fa cremar els heretges, el que fa cremar els dissidents, el que confisca les biblioteques, i sobretot el que ja comença a impulsar una política que comença, que en diuen els precedents de l'absolutisme, no? Però de concentració de tot el poder a mans de la seva persona i en contra dels regnes i de les institucions polítiques dels diversos regnes. I això no cal ser un especialista en el tema d'Amèrica, sinó que hi ha estudis múltiples de la lluita entre el monarca i els diversos regnes. És aquí on comença a gestar-se tot això que tu dius d'una forma ja molt més organitzada. Pensa també que a les Corts de Montsó de 1585 els catalans li diuen a Felip: escolta, nosaltres, i diuen així, nosaltres vam descobrir, poblar, colonitzar i evangelitzar Amèrica, i gairebé tot el pastís se l'emporten els castellans. Volem tenir els mateixos càrrecs que els castellans. I el rei els podria haver contestat i dir: nois, no sabeu de què parleu, tothom sap que no vau tenir res a veure amb això, com és que feu servir aquestes mentides descomunals? En lloc de dir tot això, diu: d'acord. O sigui que a finals del 16 els catalans, i quan parlem de catalans avui dia, o parlo jo de catalans, intento donar la mateixa significació que es donava al segle XVI, no? Tot l'àmbit de la corona catalana o aragonesa, doncs són conscients que han estat arraconats premeditadament i continuadament dels beneficis d'Amèrica, i reclamen al rei que torni a equiparar la balança, i el rei efectivament l'equipara, ara de paraules, no? Com tantes altres coses que encara es repeteixen els nostres dies. Una cosa és la paraula, la bona voluntat, i l'altra són els fets reals.
Una cosa abans, que la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya em fa saber que el dia 17 fan una anada a Pals. O sigui, aquest tema que ara anava sortint per aquí, potser allà es podria aprofundir més. Ja vos han contactat amb ells i aleshores podríeu concretar-ho. Endavant.
Des de que vaig veure la teva pel·lícula ara fa uns anys, sempre vaig pensar que el reconeixement hauria de vindre de fora. Sí. I vull dir que aquí no el conseguiràs. I després quan hi vis ara, per exemple, dos reportatges, la cosa pública, la tele, que arriba tot arreu, o un paral del Discovery, perquè, bueno, era limitat dins del que cap, com el que ha fet TV3, i encara m'ha quedat més clar. Vull dir, aquí la universitat del rànquing mundial, la primera és Barcelona, i es fa al lloc 250. No cal trencar-se el cap.
No m'hi trenco el cap, ja t'ho he dit. No espero res.
No espero res, però vull dir, no espero res.
No, desanimar-me, no, home, que no ho veus, mira.
Hauríem de vindre més de fora que t'he
vist. Això no es pot escriure desanimat, eh?
No, però la meva pregunta és així. Quins passos es poden fer per fer un segon documental del Discovery, per interessar la universitat realment de punteres, vull dir, aquests passos? I una última pregunta mig relacionada amb això: tot aquest equip de Granada, vull dir, són de fiar d'aquest equip que està fent el seguiment de l'ADN i tot això? Vull dir, quina impressió tens tu, que estàs més posat en el temps?
Dues coses, no? Primera, sí. La primera, contestant-te per la teva tranquil·litat, que jo no estic desanimat. Simplement estic ja fins als sumaríssims pebrots del que està passant, no? Però desanimat no. Penso que desanimat no es fan quatre llibres, no? No es fan centenars d'articles i desenes de conferències, no? Ara, el que passa és que jo sí que he deixat de creure en l'universitat com a lloc on no en alguns professors, no? Per exemple, jo m'ha agradat que en Pep fos aquí com a professor d'universitat, i m'agradaria que ens pogués acompanyar en d'altres presentacions i en d'altres actes, perquè evidentment, no, a dintre de la universitat encara hi ha gent que pensa, no? Però jo sí que estic totalment cregut, no, que la universitat d'ara, que és una, en general, a grosso modo, és una clara inquisició d'abans, no? Són gent que diuen: aquest senyor sí, aquell senyor no, aquest tema es toca, aquell altre tema no, i la mostra és això, que jo era dintre de la universitat amb una tesi doctoral, i de cop i volta es van confabular: això no pot ser, això no pot ser, i el doctor que em dirigia la tesi, que estava signada, i la tinc signada, la sol·licitud de tesi per ell, que me la dirigirà, aquest senyor ha dit que mai ha signat res, i que de la mateixa manera que m'havia acceptat a la tesi per pressions, i perquè el seu futur professional perilla, deixa de dirigir-me. Per tant, això són coses diferents. Què hi fa la Universitat de Barcelona? Res. la Universitat de Barcelona, com tu has dit molt bé, el rànquing 200 què?
250.
Jo encara pensava que el 2500, no? Però vas... No, 250, mira, doncs, no sé què s'ha de fer, però jo penso que jo no ho he de fer tot. Quan tu em dius, no sé, o com tu has fet venir, no? Que no hauries, o no sé què, jo penso, la història no és meva. Doncs, en Colom no sóc jo, Catalunya no sóc jo, la recerca no sóc jo, la documentació no sóc jo, sabeu? Tendeixo en alguns cops a identificar-me perquè penso que si jo no assumeixo, com aquell que va dir que l'Estat sóc jo, si jo en alguns cops no hagués assumit que la història sóc únicament jo, doncs això avui dia no ho tindríeu, perquè si haguéssim d'esperar dels historiadors que reivindiquessin la història, no la figura d'en Colom, la història dintre de la qual hi han tots aquests fets, doncs potser passarien 200 anys més. Aleshores, jo sí que tinc ben clar i ben definit quin és el meu lloc, i el meu lloc no és de fer una difusió, anar a veure, l'he estat fent molts anys, professors, editors, arxivers, promotors, ràdios, sinó el meu lloc és buscar la informació, que ja és prou difícil, trobar-la, llegir-la, ordenar-la, pensar-la, sistematitzar-la i escriure-la. I a partir d'aquí, doncs, tenim la sort, doncs, que el Memorial 1714 impulsa i es fa seva d'alguna manera també la nostra recerca. Hi ha la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que també amb un gruix de persones cada vegada més notori, han decidit a prendre part activa també en la recuperació de la nostra història i de la nostra dignitat nacional, però tot no ho puc fer jo. Aleshores, aquest punt, jo dic, jo he assumit perfectament quina és la meva funció, i que la meva funció és recollir, garbellar i escriure, no? M'agradaria tenir contactes i influències a nivells d'estat i a nivells d'altres universitats, però no pot ser així. No pot ser, no sé, per exemple, algun dia que des de la universitat es faci un seminari d'economia i descobriment d'Amèrica, i aleshores aquí es permeti posar 3 o 4 ponents de la descoberta catalana, l'economia catalana, la moneda catalana, la taula de canvi, i altres convidats d'altres universitats ho vegin i ho acceptin d'una forma natural, això es pugui omplir. I això mateix hauria de passar en altres àmbits: el dret català i el descobriment d'Amèrica, la moneda catalana i el descobriment d'Amèrica, la ciència catalana i el descobriment d'Amèrica. En àmbits molt diferents donaríem un gran impuls, però això no ho puc coordinar jo, saps? I la següent pregunta que deies, que és que... Si això em mereix alguna credibilitat, home, d'entrada alguna sí, alguna credibilitat hi ha en allà, perquè el tema de dir qui és qui a través de l'ADN no és un invent d'ara, no? Sinó que ja fa temps que ho aplica la policia, ho apliquen tota una sèrie de senyors per saber si aquell fill és d'aquell pare o de l'altre o de l'altre o de l'altre, no? Doncs això és un tema que té una gran rigorositat científica. Ara bé, dit això, el que jo sí que desconfio és de la aplicació que aquestes recerques poden tenir per dir si realment aquells ossos són d'en Colom o no, com s'està fent amb tota impunitat. No podem dir que aquells ossos són d'en Cristòfol Colom perquè no tenim cap tros de pell, ni cap escopinada, ni un tros d'ungla, ni un cabell, ni un pèl, ni semen del senyor Cristòfol Colom. Com a molt,
necessites dos coses.
No? Com a molt, el que podem dir és que aquells ossos que hi ha allà, en tres urnes diferents, són d'una mateixa família, i prou. Aleshores, si fetes aquestes proves amb Colom, 300 Colom d'arreu de la nació catalana, hi hagués una afinitat, sí que podríem dir que aquells senyors d'allà i els Colom d'aquí pertanyen a un tronc genètic comú apel·lat Colom. Però res més, no podríem dir ni que és en Cristòfor, ni en Ferran, ni ningú. Simplement que pertanyen a un tronc comú. Però i si no pertanyen? I si un cop s'han fet les proves veiem que els ossos aquells i tots els Colom de Catalunya no tenen res a veure, què voldrà dir això? Que en Colom no era català? No, simplement voldrà dir que aquells ossos no eren del Colom, no? Com passava l'edat mitjana, que anaven a buscar uns ossos a qualsevol lloc i ja teníem les relíquies d'un sant, no? I també i diu Erasme, no, a la seva elogi de la Follia, que si agaféssim els trossets de la creu de venerats per la creu de Jesús, potser tindríem 200 creus de Jesucrist, no? Aleshores, amb tot aquest tema
hi ha una església, no recordo quina església i quin sant, però que tenen la calavera del sant adult i nen.
No, n'hi ha que tenien les plomes de l'Esperit Sant. Aleshores hem de ser una mica caus amb aquest aspecte, no? I que sí donar una fiabilitat immensa a la ciència com a disciplina, anava a dir com a dinastia, no? A la ciència com a disciplina, i hem de posar també tota la suspicàcia en els científics i en les proves que fan, perquè aquests científics no es poden abstraure, no, de la nacionalitat a què pertanyen tampoc, i en la finalitat amb què es fan aquestes proves.
De totes maneres, per tant, aquest comentari,
no s'ha pogut seguir el rastre de les
fulles
de
Colom. Això no està ni clar.
Sí que s'ha seguit el rastre, evidentment que s'ha seguit aquest rastre, però...
A morir i a Valladolid.
No? Clar, aquí és el que discrepem, no?, obertament, eh? Si podeu llegir un article meu en la pàgina web d'Histocat, que jo ja explico com va morir a Barcelona. I va ser enterrat a la catedral i hem exhumat un document.
Ja a partir de no podem estar segurs d'on va morir.
No, sí que podem estar segurs que va morir a casa seva. Clar. Va morir a casa seva a la tornada del viatge, va tornar tan impossibilitat que no es podia moure i va, durant 2 anys i mig es va anar morint. Ara, què passa? Que si es moria a Barcelona, tothom sabia que en Colom es va morir a casa seva. Aleshores fan que tingui una casa a Valladolid. Però a Valladolid no tenia cap casa, perquè a Valladolid no se li havia perdut res. Enteneu? I aleshores és important tapar el lloc on va morir, perquè així tapen tot el context familiar i tot l'àmbit que es desprenia d'en Colom i totes les visites.
Es fa un enterrament formal d'un suposat cadàver?
A un, aquí o a Valladolid?
Allà on sigui.
Home, clar, si es va morir, a enterrar l'havien d'enterrar. No se'l podien menjar. Hi ha registres de defunció, està clar, però la gràcia és que com tot el que gira a l'entorn d'en Colom està perdut, extraviat, o tenim una còpia en castellà, ja, que vés a saber què deia l'original, no? El que sí que podem dir en veu alta és que en Colom es va morir aquí. És molt possible que l'enterressin en un primer enterrament al monestir on hi havia el vas dels seus familiars de Sant Francesc, que curiosament aquest monestir no existeix ja. Ara us diria, aneu al monestir de Sant Francesc i feu un cop d'ull a veure què veieu, no? Doncs curiosament no existeix el monestir de Sant Francesc. Es conserven qualsevol merdeta de monestir a Barcelona, però el de Sant Francesc no es conserva. Home, Déu-n'hi-do els que es conserven, Barcelona, Déu-n'hi-do els monestirs que es conserven, el de Sant Francesc no. Però els cronistes ens diuen que a Valladolid se murió i lo enterraron en el monasterio de San Francisco. I després, al cap d'un temps, el traslladaren a Sevilla. Bé, com que sabem que es mor a Barcelona, segurament el van traslladar en el vas que tenien els seus parents al monestir de Sant Francesc, i després el rei li va fer un monument, i va convocar tots els nobles, i va fer una missa solemne a la catedral, i allà es va enterrar, i sabem que el 1518 encara era enterrat a la catedral, perquè no perquè ho sapiguem que ha entrat el cos aquell, perquè es pot veure, si mires la documentació d'arxiu de la catedral, tal mort, tal altre, els escolanets es paga tant per anar a buscar el difunt i portar-lo a la catedral. Hi ha una llista de morts que es fan enterrar a la catedral, o fan les exèquies a la catedral, però d'en Colom no hi és. Però en canvi sí que hi ha un pagament a un pintor que pinta els brandons que hi ha davant del monument. El document està trobat, està penjat a la nostra pàgina web, per tant hem trobat que hi era per una via molt indirecta, perquè en un moment donat aquells brandons que feien llum en el seu monument es deurien rescolomir o no
els brandons, no ho preguntava,
els brandoners, sí, perdona, allà diu la brandonera, sí, els brandons són els ciris grossos, doncs aquesta brandonera o no estava pintada o es va rovellar o van haver de pintar, i tenim el pagament en el pintor, Aleshores, tot es tracta d'una busca, d'una recerca bastant exhauridora, no, tot això.
On, per cert, diu textualment d'en Colom.
D'en Colom.
Si no fos, no fos necessari precisar ni qui era, perquè era de coneixement general.
Com ara, si ara parles d'en Colom, ara, perquè ha sortit un altre Colom, no? Però si no, no hauries de dir res més. En Colom, el monument d'en Colom, encara ho diem, no? No diem, vaig a, on quedem? Quedem al monument d'en Colom, no del monument d'en Cristòfor Colom, el monument d'en Colom. Qui va descobrir Amèrica?
En Colom.
No, ningú. En Cristòfor Colom, en Colom. Per tant, encara continuem, oh, quan parlem de personatges públics i notoris, parlem d'en Maragall, tot i que hauríem de poder dir l'avi o el net, no? Però en el cas d'en Pujol ja no. Parlem d'en Pujol, tothom sap que parlem d'en Cruyff, tothom sap que parlem d'en Cruyff, no? Ni del fill, no? Un personatge que és element de tothom i que no cal posar ni nacionalitat ni noms. Doncs el monument d'en Colom diu pagats per la brandonera que hi ha davant del monument d'en Colom.
I dins que va morir a la calle
Anxa. També, a més a més els, a Valladolid diuen que va morir a la calle Anxa, quan sabem que ell tenia també, o la seva família, el carrer Ample, tenia cases.
I el convent de Sant Francesc i de la calle Anxa,
sí.
El carrer
Ample.
Bé, eren bons. Abans volia fer un comentari, ja que som aquí, un petit comentari en relació amb l'optimisme o la... Sí, no, dos quarts i cinc. Al Memorial 1614 ens hem trobat que molta gent ens acudeix, i uns interessant-se per la guerra de successió han anat tirant enrere, molts investigadors de tota mena. I ens venen i ens diuen, escolta, el que ens han dit que aquest és un país amb decadència, nosaltres si analitzem els teixits, analitzem els informes, analitzem el que sigui, ens trobem que això és un país en plena vitalitat, en plena actualitat. Per altra banda, ens trobem investigadors i van tirant enrere. Per altra banda, ens trobem investigadors que han anat a parar a Amèrica i es troben amb una sèrie de coses que diu, escolta, això és extraordinari, i van tirant endavant. O sigui, així estem reconstruint una etapa que diríem des de finals del segle XVI, o 15, perdó, fins al segle XVIII, que la idea que entrenem nosaltres és que és completament diferent al que ens ha arribat, però completament diferent. I l'optimisme que tenen tota aquesta, jo anava a dir joventut, que ho és, perquè tots són del voltant de 30-40 anys, investigadors, és extraordinari, és extraordinari i no surt. No surt, però... per sortirà. I en quant als economistes, ell ha començat a descobrir la taula de canvi a través d'una traducció d'un terme anglès. Abans en parlàvem de l'Ernest Lluch, que va trobar també, va trobar amb la guerra de successió un fet que li va permetre explicar una sèrie de coses. I en Francesc de Cabanes comento que a vegades ha explicat amb anècdotes que quan la crisi del 29 a Wall Street i a Chicago, la gent de la borsa de Nova York venien a estudiar la borsa de Barcelona per estudiar mercats de futur, com ho havien treballat, i aquí a vegades ens venen coses en termes anglès quan en aquell moment havíem vingut a trobar-ho aquí a Barcelona. Davant, Ros.
Hi havia un incís amb aquest senyor. Ha fet un comentari sobre la diversitat. No hem de perdre l'objectiu, el punt de vista, que s'ha de deixar de parlar d'aquesta nòmina que la Universitat de Barcelona és fruit de la nova planta, una política de Felip V d'instaurar una universitat d'estil francès per castellans per anul·lar la consciència dels catalans lliures. Llavors, d'aquesta universitat no hi pots esperar res. Així de clar. Jo estic molt tranquil, el meu pensament, considero català lliure, i ho veig així.
Està clar, no està clar, el que passa que, que dintre la universitat hi ha gent que també, doncs, bé, no si no poguéssim esperar res, no seria aquí. O sigui, per sort, en aquest país de grans contrastos i de maximalismes extrems, no? Si no, igual que jo, dic que és veritat, jo també t'he dit, jo penso que la universitat actual fa el paper de la Inquisició medieval. Estic totalment convençut, però totalment. Ara, a dintre de la Inquisició, clar, els inquisidors també es casaven, estimaven les seves dones, tenien fills, imagino que deurien fer l'amor per tenir-los, també, no? I tenien família, celebraven els aniversaris, i anaven a passeig i semblaven també persones normals, no? Però la finalitat de la Inquisició era controlar el pensament alternatiu, no? Segrestar aquest pensament, fer-lo fora de l'àmbit de rigorositat i no fer-lo passar per un pensament científic. Bé, és el que jo m'he trobat. Per tant, jo veig el que feia la Inquisició en el món medieval i veig el que m'ha passat a mi, que m'ho fa a la universitat, i penso, bé, doncs serà que la universitat i la Inquisició són cosins germans, eh? O germans, o la mateixa cosa, per no ofendre ningú, per no ofendre els inquisidors medievals que no se sentin menys tinguts ara, no? Per, no? Aleshores, doncs ens trobem així, i per sort, a dintre encara genera ments lliures com la d'en Pep, però que no sé si hi haurà conseqüències, perquè el director de la meva tesi, jo no sé a partir del moment que tu et comencis a mullar si et picarà la cresta, no? Potser el fet de venir de l'àmbit d'econòmiques et doni un cert marge de maniobra, no? De fet, l'Alberto Toniolo, que possiblement coneixes, de l'àmbit també d'econòmiques, va publicar uns articles ja fa anys en diversos mitjans que deien que no hi havia decadència econòmica a Catalunya.
Jo volia comentar precisament arrel del que deia ell. Hi ha un estudi d'en Jordi Nadal, un dels més importants historiadors econòmics catalans, seguidor de l'escola d'en Pierre Vidal, que té un estudi demogràfic on mostra que després del descobriment d'Amèrica, és a dir, a principis del segle XVI, Catalunya rep una gran immigració procedent del sud de França, de tot d'Occitània, que de fet això seria absurd, perquè segons la història oficial estem en plena decadència econòmica, literària gairebé, i en canvi resulta que quan s'han posat a mirar totes les parròquies del Pirineu i del Prepirineu, resulta que hi ha una arribada de gent del sud de França que demostrava que hi havia una escassetat de mà d'obra, perquè hi havia hagut un augment de l'activitat econòmica derivada de tot el comerç amb Amèrica.
Sí, jo, després d'haver pensat en els motius del per què l'ocultació del Marquès de Pomor, de l'ocultació doncs, de la realitat nacional de la de Aragó, no sé, pensant més, he arribat a suposar, em sembla que en un llibre això és que hi ha una motivació econòmica. O sigui, els reis catòlics quan propulsen a Colom a les noves terres no són conscients de les riqueses que potser ja es trobaran. Més tard, això comença a dir gent que comença a ser conscient, no? I tenint en compte una mica la idiosincràsia de l'esquerra dreta, però el que seria el dia, penso que en aquell moment repeteix el mateix que està repetint ara amb l'equilibri fiscal, que ha dit d'una altra manera, no? Amb el compromís d'algunes riqueses que no pertanyien al corona castellana. No sé si això, o sigui, no és només això, sinó que és a més el volta, però si això pot ser realment el motiu d'aquesta persecució tan bèstia que ens han fet durant 500 anys. No? Que per altra banda, per motius ideològics, no? Però, no ho ha fet França i ho han fet altres nacionalitats, no? Però en el cas nostre això no fos un motiu realment l'important, no? Que per aconseguir-ho s'hagin d'esborrar no sé, jo he entrevist aquesta...
No hi és el motiu, és evident, no? A mi em sembla el motiu econòmic és evidentíssim, no? D'on venen, d'on surten els recursos, d'on surten les misses, no? Exacte. És que això és evidentíssim. És probable
que Castella en aquella època quina riquesa que era, la llana i els vents, no? L'home mestre d'aquesta història.
Llana i vents.
Això no ho han volgut fer vendre com que era un millor d'Europa en aquell moment.
Sí.
Però clar, només era això. Només, això era superior a tot el que hi havia més enllà de l'Europa.
No, clar, no ho sé, a mi això sembla que podria contestar-ho ell, no? Però si em permets fer dues acotacions ràpides, no? El tema econòmic hi és, el que passa és que no només amb economia es crea una història. Com és que hi ha tanta gent que estudia hispàniques i té l'espanyol per llengua de cultura? Si a Castella només hi havia pastors i ramaders i militars, i, no, per exemple, i capellans de poble, com és que surt aquesta grandesa literària fruit de juristes, mercaders, navegants, de gent que multidisciplinar, que té uns coneixements de... Doncs no només els interessa l'economia, sinó que també els interessa crear un model, no?, d'estat, un model de país, un model de llengua, i nosaltres immediatament o al cap d'uns anys hem anat allà a xerrupar, no? es tracta també de crear una història, uns símbols i uns referents.
Podríem dir que a Salamanca hi ha una universitat del 1905 i...
Però només a Salamanca hi ha una a Castella, fins al moment del descobriment d'Amèrica, només hi ha una sola i única i pelada universitat, Salamanca. I a Catalunya n'hi ha 7. Catalunya, compte, que dient Catalunya, Catalunya, no les 4 províncies espanyoles de l'autonomia regionalista de Catalunya. Quan parlem de Catalunya és Catalunya, València, Aragó, Mallorca, Sicília, Sardenya i Nàpols. Això és Catalunya. I tot això, al costat de Castella no era res. Quan ens diuen Catalunya, 20.000 habitants, Castilla, 500 milions. No, no, tampoc és això, eh? Ens han canviat també fins i tot la demografia, la visió de la demografia, perquè penséssim que no, el descobriment d'Amèrica només el podia fer Castella, que estava magníficament preparada, i Catalunya no tenia habitants. No, no, parlem de Catalunya tal com ells entenen la nació catalana, és tot això, eh? els consuls catalans, els mercaders catalans vivien a Sicília també. A Sicília, de cada, em sembla que són de cada 3 famílies, una és catalana. Aquí també, quan parlo del regne de Sicília, ho explico. O sigui, els catalans s'integren a Sicília com a part del seu país, i van i venen a Sicília, com ara aniríem a Lleida.
Hi ha Catània, hi ha Barcelona, hi ha Montpellier.
I Montpellier,
si vols contestar sí. Un aspecte sí. Econòmic, en tot cas ho deixem aquí, perquè després voldreu que es faci una esdevinatòria, no?
Jo no sé si tu hi estaràs d'acord, però probablement en el moment en què Colom els hi proposa el rei de que anirà a trobar unes altres terres, el rei i la cort s'esperarien que trobarien doncs, un arxipiàleg, unes altres Canàries o unes altres illes de Madeira, o poder una cosa una mica més gran, i ràpidament s'adonen que allà no s'ha descobert 4 illes, sinó que s'ha descobert tot un continent, i que han signat un document en el qual en el descobridor li donen el títol de virrei, de governador i d'almirall, i a més, això no ho he comentat, li donen a títol hereditari, és a dir, pels seus hereus, pels segles dels segles. D'alguna manera s'adonen que han creat un virreinat hereditari que té una extensió que és 10 vegades la de tota Espanya. Sens dubte, aquesta és una de les raons per les quals van intentar desprestigiar la figura de Colom i, per exemple, adduir que ho va trobar de rebot, perquè si hagués trobat de rebot aquelles terres feia que el contracte no fos vinculant, perquè només les capitulacions s'han de fer, em refereixo, només el que ell trobés passaria a ser una terra en la qual ell seria virrei i el virregnat hereditari.
Ja tinguessin decidit, no, ja sabien que va ser Colom, ja el tenien decidit segurament abans que Colom fossin per l'estudi d'Amèrica.
És probable, perquè em sembla que en el papa Alexandre VI, no? Ràpidament li fan assignar les terres a Castella.
I això em fa pensar que va ser una conseqüència dels pactes que tenia que haver necessàriament entre Castella i Catalunya per col·laborar a la Guerra de Granada. Els castellans volien que feia 200 anys que la Corona d'Aragó participés a la Guerra de Granada. I els castellans no podien. No podien conquistar Granada perquè estava molt ben fortificada.
No, i perquè necessitaven un bloqueig marítim i ells no devien tenir una marina de guerra. No.
Ells portaven potser 200 anys demanant al rei d'Aragó que col·laboressin amb la conquesta i els reis d'Aragó no volien. Quan ho van fer, devien haver-hi uns pactes. Un d'aquests pactes que Colom sortiria d'Amèrica.
Pensem que més o menys Granada es va rendir, no?
Granada, segons en Cristòfor d'Escuig, que és pràcticament de l'època, ell, la conquesta de Granada la fa la corona catalana-aragonesa, no la fa Castella. Aquest és un altre tema que no... Sí, Cristòfor d'Escuig és un personatge que escriu col·loquis de la ciutat de l'Ixina, ciutat de Tortosa, i ell és que ja ni s'ho planteja. Ell diu que s'haurà de fer una Espanya on la corona d'Aragó, amb la qual inclou Granada, perquè està conquistada per la corona, o sigui que qui col·labora, si de cas, seria Castella. Però bé, això ja seria un altre tema. Samaguet, volies dir alguna cosa? I passarem a llegir un poema d'en Jordi Vilbeny, que li donarem un altre... Ai, perdó.
Que sempre parlem dels contractes, de les capitulacions, però el teu llibre dius que projectes com una figura jurídica, o són dues coses molt diferents.
Tens el teu mail? El teu telèfon?
No.
Sí, sí, el que passa que és una capitulació, són acords en forma de capítols, però que és el que en Colom acorda amb el rei, perquè encara que no sigui un contracte mercantil estrictament, sí que és un contracte que dimana de l'acord. Clar, perquè és una còpia. També diu Platesus autetes i només amb el rei, signant el rei ja n'hi havia prou. Intenten fer-ho sempre que aparegui la reina, sempre.
Ho deixem?
Sí, digues. Vull fer una pregunta a aquest senyor que ha parlat de la reina. Que tot aquest estudi que estan fent, només ha sortit una mena de resultat a l'estiu, a la cosia, que diu que les anàlisis demostren que els tres personatges analitzats serien de la mateixa manera. Per tant, d'aquí dedueixen que el Colom que està enterrat a Sevilla és el Colom. Però que immediatament el govern de la República Dominicana va emetre un comunicat dient que les restes que estaven a Sevilla no serien presentes, i que les restes del Colom estaven allà a la República Dominicana. Imagineu-me la creativitat. I una cosa de, diguem-ne, de rebot. Com tot això és una qüestió no d'un estat, sinó d'uns quants estats. Estem parlant d'una qüestió d'estat, i això ho hem de tenir sempre en compte. Quan parlem de Colom i del seu origen, estem parlant d'una qüestió de diversos estats. Espanya, la República Dominicana, Portugal, el Vaticà...
Menys nosaltres.
Bé, escolteu una cosa,
perquè no volem,
el personatge de Jordi és molt ampli. Nosaltres, ja que som al memorial 1614, que tenim una reproducció de l'estàtua d'en General Moragues, voldríem llegir un poema que en el seu moment en Jordi va fer, i així cloure l'acte, després signaran els llibres del provoqueu.
Li van demanar un poema justament a en Jordi i ens el va donar, i el general Moragues, que va ser esquarterat de viu en viu, ell n'ha tret tota una energia per avui, per la nostra lluita. I diu general Moragues: on el silenci cau dins d'un silenci encara molt més profund, on el vent del record s'atura perquè l'esglai cegava fins i tot la mirada, vinc a cercar el meu cos en el teu cos vibràtil. Per cada part de mi, per cada part de l'àlit que fecunda la terra d'una sola esperança de llibertat, per cada ésser nou que s'alçava, vinc a cercar el meu cos en el teu cos vibràtil. Darrere dels vells límits vençuts de l'esclavatge, a les naus encallades de la ment, en les altes muntanyes del dolor que tot oblit escampa, vinc a cercar el meu cos en el teu cos vibràtil. Arreu on hi ha un pedaç del teu esperit, on sigui que reposi l'onímic el batec que sembraves perquè tot palpités com una única pàtria, vinc a cercar el meu cos en el teu cos vibrat. Gràcies.